Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
De Bourgeois. Les tres obres clàssiques recomanades als cristians en el temps de Quaresma són la pregària, el dejuni i l'almoina. Avui portem una vida amb un ritme molt ràpid. Veient el ritme en què vivim, ens podem preguntar si són gaires les persones que tenen temps per pensar en Déu i quantes són les que recorden d'invocar-lo en la pregària. L'oració és sobretot una expressió de confiança i d'amor a Déu. En aquest sentit, el teòleg Karl Rahner va escriure un pensament citat sovint que diu així: el cristià del futur serà místic o no serà cristià. La condició de místic es manifesta en la vivència de l'existència de Déu i en contemplar la seva glòria i donar-li gràcies. El gran sant Joan de la Creu va preguntar un dia a una religiosa molt senzilla què li semblava a aquesta religiosa que era la mística, i aquesta li va dir: pensar en Déu i donar-li gràcies per la seva glòria. La resposta, per la seva senzillesa, va plaure molt al gran místic i poeta. Pregar és una trobada d'amistat en qui sabem que ens estima, deia Santa Teresa de Jesús, de la qual estem celebrant actualment el 5è centenari del seu naixement. És una definició que ha esdevingut famosa també per la seva senzillesa. És pensar en Déu estimant-lo, ensenyava el pare Charles de Foucault. Com diu el Catecisme de l'Església Catòlica, l'oració és la pregària del fill de Déu, del pecador perdonat que consent a acollir l'amor en què és estimat i que vol respondre-hi estimant encara més. Però sap que el seu amor de resposta és el que l'Esperit vessa en el seu cor, ja que tot és gràcia que ve de Déu. L'oració és el lliurament humil i pobre a la voluntat amorosa del pare en unió cada vegada més profunda amb el seu fill estimat. Pregar és conversar amb Déu com a pare nostre, que és, com el millor dels nostres amics, i això es pot fer en poques paraules, ja que l'Evangeli ens adverteix que no fem com els gentils, que imaginaven haver de ser escoltats a força de paraules. És el cor el que ha de parlar a un pare que sap molt bé què necessitem abans de demanar-ho. La pregària ha d'estar inserida en la trama de la nostra vida diària, sorgint de l'activitat quotidiana, amb les seves il·lusions i amb els seus fracassos, amb els seus èxits i amb les seves contrarietats, amb les seves alegries i les seves penes. L'oració és com l'expressió de la fe i té molta relació amb l'esperança i amb la constància. La nostra pregària ha d'estar plena d'esperança en Déu, malgrat els nostres pecats i malgrat també les nostres infidelitats, a imitació del patriarca Abraham, pare dels creients, de qui Sant Pau afirma que, havent esperat contra tota esperança, no va dubtar ni va tenir el més petit de desconfiança en les promeses de Déu. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Rutes, fires, festes majors, entrevistes, consells, música i molt més cada diumenge a la 1 del migdia a Rutes per Catalunya, el programa que cada setmana et proposa un nou descobriment de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Telèfon del programa 902 020 412. 902 020 412. Ràdio online i a la carta, promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. Nova app per Android de Ràdio Estel, gratuïta i nova. Busca-la.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per servidor Ramon Rion, tots els dimecres a les 11 de la nit, aquí, a Ràdio Estel.
In the
Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, actualitat social, consells per cuidar-nos, bones lectures, restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada a la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa els dissabtes a les 6 del matí.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Susana Frochman, autora de Estación de Milán, els 5 dies d'una dona moderna i independent enfrontada a la imminent mort de la mare i els conflictes socials i familiars. Susana Frochman Corachán, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Tenim aquí a la Susana Frochman, que com cada setmana procedirem a fer-li la nostra bateria de preguntes. Bon dia, Susana.
Bon
dia.
Estàs? Molt bé, estic molt bé.
Doncs vinga.
Tranquil·la, bé.
Oh, això ja ho he vist. Tens molta por del mòbil, li passa a molta gent. Per què?
Doncs perquè, bueno, trobo... Por no, doncs trobo que jo necessito molt de temps per estar amb mi mateixa i el mòbil, doncs és una cosa que no... que em treu temps que no el vull ni dedicar.
La protagonista vol ser invisible. Per què vol ser invisible, la protagonista?
Ai, de tant en tant. Mirar sense ser observat és tan divertit. No t'ho pots imaginar, la quantitat de coses que pots fer i pots mirar. Si ningú t'està observant, si tu no et fas veure, doncs ets invisible. Bueno, és un somni ser invisible, de tant en tant.
La dona moltes vegades calla. Ha sigut sempre així, això?
Sí, ha sigut sempre així. La dona té veu des de fa molt pocs anys, finalment. És a dir, bueno, malauradament, però ara doncs ha fet un gran pas. He de dir que aquest pas no és tan evident encara.
Com a persones ens tindrien que ensenyar a dir no.
Oh, i tant, és la primera cosa, dir no. No, no, no. Perquè si un cop has dit sí, encara que estiguis pensant no, mare meva, t'has ficat en un embolic terrible. Pot ser un embolic sentimental, pot ser un embolic de feina, pot ser un embolic professional, és a dir, un embolic.
És molt curiós que les dones grans últimament vagin molt buscades.
És curiós, sí. Bueno, són més lliures ara, són més lliures. I a més, no... Bueno, normalment, si ja han fet un camí, no tenen la pressa que tenen les noies ara, com ara es casen més tard i tenen els fills més tard. És a dir, bueno, la dona madura es pot dir que té un altre tempus.
Observes i escoltes molt els teus protagonistes. T'hi consideres tu com a protagonista del llibre o una part del llibre pot ser tu?
Hi ha algun episodi autobiogràfic, però no es pot llegir aquest llibre com una autobiografia, perquè hi ha gent que, no sé, que m'ha preguntat, escolta, i què dirà el teu cunyat? Doncs quin cunyat? Quin cunyat? Doncs aquest cunyat no existeix, és a dir, bueno. El que sí et puc dir és que la persona que ha escrit, la protagonista, està amb el meu pensament, o jo, o pensa com jo penso. Això sí, és veritat, però no és la meva vida.
Què ens vols dir amb la imatge de l'Avet?
Amb la imatge de l'Avet?
Sí, perquè ho puntualitzes.
La imatge física o la imatge?
La imatge aquella dona.
Que dona. Bueno, són germanes allunyades. Perquè, bueno, doncs moltes vegades, doncs, fins i tot els pares poden tenir culpa de que és allunyament entre les germanes, perquè una és més guapa, per l'altra és més lletja, perquè una és més, es porta més bé i aleshores li fan més cas i és la protagonista i l'altra. Hi ha allunyaments, però això no vol dir que la germana guapa, etc, etc, no tingui gelos, a lo millor fins i tot de l'altra, que és més lliure i més boja i més tal, etc. Això és el que vull dir.
A la protagonista li costa aguantar-se ella mateixa. Em sembla que últimament passa molt això, no?
Home, clar, estar amb tu mateix no és el deure més difícil del món, jo ho trobo dificilíssim. Trobar aquesta pau, aquesta tranquil·litat amb tu mateixa, perquè fins i tot si t'acceptes en tots els teus defectes i en tot els remors i desamors, etc, etc, això és estar amb tu mateix, estar en pau amb tu mateix. Sí.
Per què són més divertides les compres de les dones? Perquè mira que us ho passeu bé, eh?
Home, això és un plaer. Hi ha dues coses que vosaltres us perdeu. Les converses que tenim les dones, perquè, bueno, sou tan continguts, i després les compres, sí, les compres són molt divertides, sí. I a més, són molt capritxoses i aleshores, doncs, em ve de gust, doncs, una cosa que un home trobaria insòlita, no?
Els pobres són els que millor paguen. Jo te'n puc donar fe. I veig que tu també, més o menys, en parles d'això.
Això parlo, i a més, aquest comentari i aquest episodi es pot dir que és realment, és veritat, és veritat. És a dir, doncs, el personatge que surt com Josh, que és era un immobiliari, em va dir, no, home, és que no, a mi jo fer coses per als rics, no, perquè és que no paguen bé. Els que paguen bé són els pobres, perquè els rics, doncs, bueno, és així. Els rics demanen descomptes, plaços per pagar, soc amic teu, no et preocupis, et pagaré, etc, etc. Els pobres tenen un punt d'honor. Un punt d'honor.
Yeah. Hi ha molta gent enamorada després dels 60 anys. Jo ho estic veient últimament.
Hi ha molta gent que s'enamora, afortunadament.
Però abans no passava això, o no, almenys no es manifestava, no?
O no es podia fer, també. Pensa que la gent no es separava. A lo millor estava malvisquent un matrimoni perquè la gent no es separava. I a lo millor tenia l'amant o el que fos, tenia una altra història paral·lela. I ara, doncs, bueno, pel que sigui, això no vol dir que jo estigui en contra o a favor del divorci. Això no vol dir res. Vull dir que les parelles, les persones, a partir de certa edat, sigui perquè s'han quedat vidus, perquè s'han divorciat, perquè no, doncs, bueno, estan oberts a una segona oportunitat.
Una segona oportunitat. Sí. Bé que saps cuinar, no?
Ah, m'agrada molt cuinar, sí.
Sí?
Sí, m'agrada molt.
Quin és el que fa, el que et queda més bé, què és?
Oi, els arrossos els faig molt bons. I els peixos al forn, que m'agrada moltíssim. Sí, m'agrada molt cuinar. I experimentar.
Ara hi ha una cosa que contrasta amb la pregunta que hem fet abans. No puc entendre això de que la passió estigui superada als 50 anys i després diem que la gent s'enamora.
La passió, bueno, jo suposo que li poses cap, no? Hi ha un moment que, bueno, que és passió, però està més, com dir... És a dir, tu penses... T'agrada molt una persona, però abans de continuar, abans de deixar-te portar per aquesta passió, que podria ser una gran passió, per un moment tu penses les conseqüències. Això és pensar-se la passió.
T'agrada molt, no, descobrir coses noves?
Sí, sempre.
Tens la teva pròpia agència de comunicació, no, tu?
Ja no. Ara només, bueno, em dedico a altres coses, però sobretot a escriure i assessoro a temes culturals. Però no, ja no.
I ara, això sí que m'agradaria que ens ho expliquessis una mica. Quina mania té la gent amb la doctrina Feng Shui?
Ah, bueno. És a dir, quan li troben, busquen camins. Un cop la gent deixa de banda a Déu, si tu vols, doncs busquen camins. I al final tot és el mateix. Al final tot és el mateix. Jo no sé per què s'allunyen tant.
Anem al verb.
Exacte.
Tornem al verb.
Tornem al verb, exactament. És a dir, i aleshores, bueno, t'ho expliquen, és a dir, són més moderns, perquè, bueno, és que no ho entenc. Realment, i això és segurament molt políticament correcte, i el llibre no ho és gaire, jo crec que amb els 10 manaments està tot el que has de fer i el que no has de fer.
Saps d'algun polític que hagi deixat voluntàriament la política? Perquè jo n'he vist algun, però últimament no en veig ni un.
Molt pocs. Estan a la seva cadira, s'agafen... Bueno, ja es veu, eh? Ja es veu que és una font de... Ho ha estat, una font de diners, de poder, de... Bueno, de cotxes, d'ostentació de poders. Imagina't. Tu em veus, o sigui, soc molt important, això, soc molt important.
Enviaries un fill teu a la política?
No, sisplau. Li diria no, sisplau. Hi ha tantes coses a fer. Si vols fer coses per l'altre, hi ha molts camins per fer coses per l'altre, però a política, tal com està el panorama, no sé, si vegés, no sé, de veritat, un partit, una persona, una idea, doncs perseguir, doncs li diria continua. Però amb compte, eh? Amb compte, yeah. Amb compte. Molt de respecte.
Tens coneixements de música, no? Ho he observat.
Sí, molts. Bueno, pertanyo a una família, encara que la meva mare era filla d'un metge d'aquí, català, coratxant.
Sí.
Tota la part del meu pare eren centroeuropeus i aleshores... Doncs la música formava part de la nostra vida, de la nostra educació, de que érem molt petits. És a dir, jo me'n recordo que als 10 anys els meus pares ens feien escoltar el Carmina Burana. És a dir,
havíem superat
el Mozart, el Bach, el Beethoven, havíem superat tot. I ja està amb el Carmina Burana, és a dir... I de tot això et queda un aprenatge, sí.
O sigui, però... el Mahler deu ser, bueno, ja...
Bueno, ja, clar. Bueno, sí, no? Ja.
La protagonista té que ser milionària, perquè parla que té 4 de servei.
Bueno, hi ha gent que viu amb molts mitjans, i aleshores, doncs, bueno, una... Bueno, sí, hi ha gent que viu així.
Sí, però bueno...
En aquest moment els que viuen d'aquesta... manera són els futbolistes, no? Però, suposo...
Però 4 de servei, però quina casa has de tenir, no?
Bueno, abans les cases eren grans, sí, eren grans, i els mitjans, no sé, no t'ho sé dir, però les coses eren com eren, sí.
També observo una certa necrofília en la teva novel·la.
Necrofília?
Sí.
Necrofília vols dir perquè, bueno, amb el fons, el refons d'aquesta novel·la està la mort de la mare.
Sí.
I aleshores, bueno, és que jo penso que estem en una societat que no pensa en la mort. I la mort és la primera cosa a la qual has de pensar. Com és possible? Bueno, la primera cosa, no, un nen d'en 5 anys, no, però aprendre que tot té un fi i que la fi és la mort i tens un camí a recórrer. I aquest camí, vigila, perquè no tindràs un altre. I que la mort és un fet molt transcendental de la teva vida.
La protagonista té els mateixos problemes que tota la gent de Barcelona. Un taxista paquistaní que no li arriba a l'autobús. Vull dir, és curiós, però...
És molt barcelonina. És molt barcelonina. És una novel·la molt de Barcelona. És molt barcelonina. Si tu vols... Sí, és molt barcelonina.
Sí, bueno, perquè és que descrius molt bé Barcelona, no dones els noms de les sales de festa... Però ja tots sabem que hi havia el carrer Consell de Cent, no?
Per exemple, sí.
Que devies haver anat a ballar, no? Tu també?
Doncs alguna vegada, sí, sí. M'agrada molt ballar, també.
I veig també que hi ha moltes dones a la teva novel·la. Parles molt poc dels homes. T'has fixat més en el món de la dona, no? Vas per ella.
Sí, vaig per ella. Saps per què? Mira, em fa uns anys una germana meva... doncs es va separar i no volia separar-se i va patir molt. Aleshores, jo no és que no hagi patit a la meva vida, clar que sí. Tothom patim per moltíssimes coses, pels fills, per la nostra vida, per un amor, pel que sigui. Però aquest patiment tan espantós, doncs em va fer reflectir molt, perquè bueno, va ser realment espantós. Aleshores vaig començar a escriure un llibre que es pot dir que és el prellibre, l'antellibre d'aquest, d'Estació de Milán, que es deia la dona... Bueno, no sé com es diu en català, perquè la dona senyar no es pot dir la mujer impar. És a dir, bueno, parlant de la problemàtica de la dona que es troba sola, com es defensa davant d'un món que encara és molt masclista.
De totes maneres, hi ha una certa tendresa, perquè la protagonista, jo he vist que no deixa de somiar mai.
Home, espero que hi hagi molta tendresa, eh? Perquè si no ho he fet molt malament.
No, te n'ha sortit, eh?
Perquè, bueno, perdre els somnis és... Bueno, no s'ha, mai s'ha deixat d'assumir fins al darrer moment.
No serà que la protagonista té complexa d'Electra?
Ah.
Bueno, això m'ho sembla a mi, eh? És sí, una opinió
què?
Molt meva, eh?
Per què? Per què et sembla?
Perquè és... bueno, s'enamora d'ella mateixa, vull dir, té molta cura d'ella mateixa. Una cosa és una dona que s'arregli, però ella arriba amb uns nivells d'autocomplacència... Bueno, potser són idees meves, eh?
Sí, són idees. Que...
I no...
no, el que passa que jo penso que hi ha moltes dones que com no... És a dir, han estat educades en un sistema en què les dones encara no eren moltes coses... No diré res, però eren molt poqueta cosa. Doncs l'autoestima de les dones és una cosa a treballar molt. I aleshores és una dona que treballa la seva autoestima constantment, a lo millor a través del seu físic, del que sigui, però treballa la seva autoestima per sobre de la seva aparença.
Tarda molt a sortir Milán. Vas posar Milán com podies posar, jo què sé, París o Saragossa?
Doncs no, perquè, bueno, aquesta anècdota amb la que acaba quasi bé la novel·la em va passar,
Sí.
Em vaig trobar, sí, amb una parella a Milán, com ho explico, que era una gent gran, era un matrimoni de 70, 70 i pico. A mi em va semblar molt grans, perquè més tenien tot el cabell blanc, i molt guapos eren, eh? I em va frapar molt la tendresa amb la que es miraven, el joc fins i tot, és a dir, el guinyo, encara jugaven amb el seu amor.
Que bonic,
i ho
no?
vaig trobar tan maco, que la dona es va girar perquè va veure que em tenia a darrere amb els ulls clavats. Jo era una noia de 26 anys o 27 anys i em va dir, algun dia et passarà.
Bueno, pues vinga. Bé que deus haver llegit el Jarama, oi, de Sánchez Ferlosio, tu?
Sí, també.
Perquè, esclar, allà passa en una tarda i a tu el llibre et passa en 4 dies.
En 5 dies.
En 5.
5 dies i a més hi ha un sopar i un dinar i una cosa i una cosa més. És a dir, és un, bueno, és metafòric.
M'he fixat pel teu currículum que ets una dona que fas moltes coses, no?
Sí, potser sí. Tinc tendència a la hiperactivitat, sí. El dia està... És a dir, el dia és curt, però tens molt de temps. És a dir, el dia és curt, però és molt llarg. És a dir, i ho has d'aprofitar des que comença fins que s'acaba. És a dir, i aleshores no paro. És veritat, és veritat.
Es veu molta humanitat amb la teva obra i veig també molta quotidianitat. Són coses que passen molt, però humanitat en veig molta.
Bueno, doncs tant de bo. Això exactament igual que la tendresa. És a dir, si una persona que és capaç de fer un munt de coses durant a la llarg del dia, al mateix temps no perd de vista el seu costat com ésser humà, no ho trobes que està bé?
Sí, fantàstic.
Doncs...
I també observo molta nostàlgia de la teva infantesa. Tens nostàlgia de quan eres petita? O, bueno, o joveneta?
No, la veritat, bueno, de tant en tant. De moments. Com deia la Eva, doncs tot són moments. Hi ha moments de la infantesa que, com és irrepetible, penses, mare meva, aquella eres tu?
La intransigència social es dona des de la nit dels temps. Tu d'aquí parles molt també d'això, no?
Sí. És a dir, no sé per què, però sobretot a les ciutats, eh? Això passa en una ciutat, eh? Jo no sé els pobles, no he viscut a un poble, però una ciutat la gent és molt dura, molt exigent, molt endogàmica, és a dir...
Bueno, doncs...
És molt dura, la competitivitat és horripilant.
Doncs fins aquí, eh? Llegiu el llibre de la Susanna Freudgeman, és d'una tendresa extraordinària i d'una realitat social que es palpa en cada moment.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per estar aquí.
Moltíssimes gràcies, Romà.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. No ho saps?
casa porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit.
Si tu olor por donde quiera que vaya.
Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
Evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i acresquem el fervor, la dolça i confortadora joia d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.